UEFA per trobar una solució que es pugui jugar amb més públic a Montjuïc.
Home, i tant, com més, millor. I acabem, va, amb uns apunts breus de bàsquet i handbol, perquè el Barça de bàsquet va demostrar ahir un mèrit extraordinari en imposar-se a l'Olímpia de Milà, malgrat les importants baixes que té l'equip, com per exemple la recent lesió de Meto i la fatiga acumulada pels partits que ha disputat aquesta setmana.
Així és, el partit va començar amb un destacable Dame Sarr, però va ser Mirotić amb 28 punts qui va equilibrar el duel en el primer quart, que va acabar 21-25. En el segon període va ser clau també gràcies a una exhibició de Darío Brizuela, que va sumar 17 punts en aquest quart, deixant el marcador 44-55 al descans. Parker va ser decisiu en moments claus i l'equip va arribar a tenir un avantatge de més 22, tot i que una cistella de Tonut a l'últim moment va evitar superar l'average.
I com dèiem, en handbol, el Barça és a un pas més a prop del títol de Lliga després de guanyar a la pista de la Demar per 30-35.
Així és, si els blaugranes guanyen dissabte, és a dir, demà, al Guadalajara, estarà només a una victòria de revalidar el títol.
I aquest cap de setmana, motor, perquè el Mundial de MotoGP fa parada al circuit d'Austin, als Estats Units. És el Gran Premi de les Amèriques.
Marc Márquez buscarà aconseguir la seva tercera victòria consecutiva i reforçar el liderat a la general.
Gràcies, Rafa. Fins ara.
Fins ara.
Passen gairebé 2 minuts de les 9. Ara és el moment de l'entrevista i avui volem parlar amb el govern de l'Ajuntament de Girona, perquè aquest dijous s'ha celebrat una junta local de seguretat extraordinària arran dels incidents que hi va haver fa una setmana a la ciutat. Primer, un intent d'ocupació en un pis al barri de la Font de la Pólvora va acabar amb aldarulls, amb contenidors cremats i amb la sal i les destrosses del centre cívic del barri, del centre cívic Unyà. Per altra banda, el diumenge de matinada coneixíem que un grup de vàndals havia entrat al cementiri municipal i n'havia provocat destrosses. Ahir es va celebrar aquesta junta de seguretat local extraordinària i es van anunciar diverses mesures. I ara en volem parlar amb la regidora de seguretat del govern gironí, amb la senyora Sílvia Liu. Bon dia i moltes gràcies per atendre el matí a Ràdio Estel.
Bon dia. Merci a vosaltres per convidar-nos.
Girona té un problema d'inseguretat?
Bé, bon dia. Les dades ens diuen que no. Nosaltres celebrem les juntes locals de seguretat i Mossos, que és qui té el control en aquest sentit, la competència de l'ordre públic, així ens ho expressa. Val? Sí que en aquest sentit, nosaltres aquest cap de setmana, justament al barri de Font de la Pólvora, arran d'una desocupació, no d'un intent d'ocupació, sinó d'una desocupació reiterada, que va sol·licitar el jutge, val? I va haver un seguit de persones que van crear aquests aldarulls en aquest sentit contra els bombers que volien anar a apagar els focs dels contenidors, val? I contra la policia, tant Mossos com policia municipal. Val? Per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que és una actuació molt focalitzada en un problema en concret que hi va haver en aquella zona, però sí que és veritat que tenim clar que el barri, en aquest cas, necessita de mesures ràpides, sobretot perquè policia municipal, que és la nostra competència, policia municipal de l'Ajuntament de Girona, en aquest sentit no té la competència d'ordre públic i, per tant, per això ahir ens necessitàvem trobar tots plegats per coordinar-nos més enllà del que és el govern local.
O sigui, entenc que el problema és... La ciutat no té un problema de seguretat, però sí que hi ha un conflicte, hi ha un malestar latent al barri de la Font de la Pólvora.
Bé, en aquest sentit, Font de la Pólvora és un barri en el qual si hi ha una col·lectivitat, hi ha una comunitat, hi ha gent treballadora com vostè i com jo que cada dia doncs, va al barri de Font de la Pólvora a viure i a conviure en comunitat. Val? I sí que és cert que en aquest sentit és un barri en el qual es generen en moments puntuals uns conflictes que evidentment sobresurten, però és veritat que ahir ja ho dèiem en la roda de premsa després de la Junta Local de Seguretat, Font de la Pólvora és més que una notícia negativa. Font de la Pólvora és un barri en positiu on hi viu i conviu gent. Per tant, nosaltres en aquí ahir també ho vam treure en valor, vull dir, fem accions comunitàries al barri, tenim escoles, tenim un centre cívic, tenim un pavelló a la zona. Per tant, és una comunitat en la qual fa activitats per la comunitat i hi ha una xarxa de veïns correcta. Per tant, jo crec que s'ha de focalitzar molt en algun problema en concret i així es va traslladar ahir a Mossos.
No sé si és un problema concret o són uns individus concrets, ho dic, perquè si hi ha una comunitat en positiu, com vostè explica, entenc que hi haurà algun grup que és una mica més disruptor en aquest sentit.
Clar, jo en aquest sentit nosaltres tenim clar que en positiu nosaltres volem treballar a Font de la Pólvora, és un barri més de la ciutat, d'acord? Policia municipal volem treballar-hi i en qualsevol lloc del món sempre hi pot haver algú que sigui doncs, un incívic o que generi un delicte. I per tant, nosaltres aquí hem d'anar a focalitzar i a veure qui són aquestes persones.
Mm-hmm. No sé si tenen la sensació que Girona està especialment en el focus amb la qüestió de la inseguretat, és a dir, que casos que parlem de Girona, com per exemple aquests aldarulls al centre cívic Cunyà del cap de setmana passat o la sala al cementiri, no sé si que només parlem de Girona i no parlem, per exemple, de Lleida o de Tarragona, es deu alguna situació especial?
No sé, jo aquí m'haureu de dir vosaltres, els periodistes, si voleu posar el focus o no a Girona. Jo entenc que nosaltres, en aquest sentit, ens basem en les dades, val? I l'altre tema és la percepció. Val? Però a nivell de dades, nosaltres estem, en aquest sentit, amb unes dades que ens diuen és que Girona és una ciutat segura. Ens ho diu Mossos, ens ho diu la policia municipal. Llavors, comparar que Girona és diferent als altres, jo crec que seria per part de periodistes, entenc, una mala gestió. A partir d'aquí, nosaltres hem de treballar, i ho estem fent, treballar amb un model de policia que tenim com a Ajuntament de Girona, que és un model en el qual hem de, no només en policia, arreglar o solucionar algun problema d'aquesta percepció, sinó també treballar-ho en moltes bandes. Treballar-ho amb serveis socials, treballar-ho amb tot el tema enllumenat, treballar-ho amb mobilitat, treballar-ho amb espai públic, treballar-ho amb comerç. Per tant, jo crec que en aquest sentit nosaltres estem fent una feina transversal pel tema de seguretat i convivència que en aquest sentit pot i millora la vida dels gironins i gironines.
Mm. Sobre el cas del cementiri Vell, ahir la consellera Parlon deia que la investigació continua. No sé si tenen alguna pista de qui podria ser, si es tracta d'una bretolada juvenil o era un grup més organitzat. No sé si en aquest sentit ja poden allò reduir una mica, saber de qui es tracta, identificar-los una mica més sense saber ben bé encara qui són.
A veure, nosaltres quan vam passar el del cementiri, evidentment hi ha passat sí, dos dies el dissabte a la nit a la Font de la Pólvora, però de seguida Mossos ens va demanar que no ho lliguéssim, bàsicament, perquè és que no estava relacionat i així estàvem fent les investigacions. A partir d'aquí nosaltres vam explicar els fets i s'està investigant, perquè sí que en aquest sentit es van trobar algunes pistes de qui podia ser. Val? Per tant, creiem i creiem que és important deslligar-ho, perquè és una bretolada, pot ser, però com que la investigació, a més, la porta Mossos, en tot cas, a mesura que ells tinguin més informació, també us l'aniran dient.
Mm-hmm. D'acord. I ja per acabar, senyora Liu, ara es parlava de totes aquestes mesures, de tots aquests àmbits de treball, més enllà de la seguretat, per millorar la convivència al barri, etc. Quin termini es donen? Quin marge es donen per aconseguir que això acabi donant fruits?
Bé, de fet, nosaltres ja a Font de la Pólvora, arran dels fets que van passar la nit de Sant Joan, vam demanar com a ajuntament una presència constant de Mossos en el barri, val? Bàsicament perquè, però us ho explico, és molt fàcil. Nosaltres com a policia, nosaltres podem anar a posar multes, anar a tirar vehicles, vigilar les escoles quan entren i surten, però és una activitat que es fa a tota la ciutat i a totes les ciutats, no? La policia municipal té aquestes competències. Llavors, nosaltres vam demanar presència constant de Mossos, i un acompanyament en aquells casos. Arran dels fets del 23 de juny, així es va demostrar que la presència policial al barri amb Mossos, amb brigades d'arro en aquest sentit, doncs feien que baixés la tensió, perquè pensa que ja no es tracta a nivell de policia, sinó es tracta també a un nivell emocional del barri. Repetim, la gent que viu en allà, no? La gent que se sent pressionada, la gent que diu, ostres, és que jo vull viure en aquest barri i tinc la meva família a fer les meves arrels, no? Llavors, la policia municipal, nosaltres hem de treballar en qualsevol barri de Girona i a Font de la Pólvora igual. Per tant, ja vam demanar aquesta presència policial. Ahir a la Junta Local vam reiterar-ho, vam demanar a Mossos, sisplau, nosaltres, per fer la feina normal del dia a dia que passa a totes les ciutats del món, val? A Font de la Pólvora, per fer alguna acció, potser necessitarem més acompanyament. I això ho hem demanat. Val? Vam demanar en aquest sentit una col·laboració més estreta amb Mossos, però també vam demanar també fer aflorar totes les bones experiències que passen a Font, perquè potser a vegades és el que dèiem, no? Sempre parlem de lo negatiu i lo positiu es queda al calaix. Per tant, jo crec que aquí hem de fer tota aquesta feina també als mitjans de comunicació de veure com es viu en aquest barri i, a part, poder fer la feina normal que passa en una ciutat, no? De que una aparca malament i que la policia pugui anar i treure-li el cotxe amb la grua. Per tant, bé, aquesta és una feina que hem anat fent i que farem. I, per tant, el compromís que hi havia d'ahir a la Junta Local de Seguretat justament era veure quines mesures normals, diàries, podem fer i fem a Font de la Pólvora i què necessitem, si necessitem alguna cosa de més. Mm-hmm. Val? A partir d'aquí, què és, com dius, per aconseguir l'èxit, nosaltres, en aquest sentit, hem d'anar treballant en tots els barris de la ciutat. Entenc que tots els ajuntaments de les ciutats han d'anar treballant i han d'anar, en aquest cas, adequant els seus dispositius policials a les necessitats de les ciutats, i nosaltres així ho fem. Per tant, és anar treballant i anar veient i anar solucionant els problemes dia a dia.
Mm-hmm. Pel que diu, senyora Liu, tinc la sensació que ara vostès estan pagant la conseqüència de que durant anys els anteriors governs municipals hagin fet poc cas o hagin tingut poques ganes d'imposar una mica l'ordre al barri.
Jo no diria tant, eh? No es tracta d'un tema de posar culpes a uns i d'altres, eh? En aquest sentit, nosaltres, a Font de la Pólvora, hi han hagut actuacions abans del 23 de juny, molt abans, fa anys, d'acord? Amb certes coses, en tema de frau elèctric, amb altres temes policials. Per tant, en aquest sentit, tothom ha pogut anar treballant-hi. En aquest sentit, sí que és veritat que des del moment que hi ha el del 23 de juny es posa més el focus en aquest barri, però és un barri en el qual policialment també s'hi ha anat treballant i altres governs també ho han fet. Mm. Jo no diria aquest tema, no ho plantejaria així.
Sílvia Liu, regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, moltíssimes gràcies per haver participat al Matí a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, eh? Que tingueu bon dia.
Igualment. I ara també volem parlar breument d'aquests anuncis d'aranzels que constantment fa el president Donald Trump, el president dels Estats Units. Ara s'ha anunciat aquesta pujada d'un 25% dels aranzels a la importació de cotxes estrangers. Una autèntica bomba contra, sobretot, Europa i contra la indústria alemanya. També afectarà, per altra banda, els països asiàtics, que també venen molts cotxes als Estats Units. El dubte és què passarà amb la indústria catalana. A aquesta hora podem saludar la Blanca Zapater, economista i membre del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona. Bon dia, senyora Zapater, i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Que ahir, quan coneixíem aquesta notícia d'aquesta pujada del 25% dels aranzels als cotxes fabricats fora dels Estats Units, suposo que molts catalans i catalanes ens va venir al cap la principal indústria del país, que és la SEAT. Però després ens tranquil·litzaven en certa mesura perquè ni SEAT ni, de moment, Cupra venen als Estats Units. Això fa que Catalunya estigui una mica al marge d'aquesta guerra comercial, o igualment en notarà els efectes?
Bé, igualment notaria els efectes perquè l'economia catalana és una economia exportadora. Estem oberts a mercats estrangers i, en concret, el pes dels Estats Units dintre de les exportacions catalanes no és molt elevat, és al voltant d'un 4%, i, per tant, no, l'efecte indirecte d'aquests aranzels als Estats Units no és tan important per l'economia catalana, però sí que hi ha efectes indirectes que podrien ser més importants. És a dir, si nosaltres exportem a socis europeus, que una gran part del que exportem és a socis europeus, i aquests estan exportant als Estats Units, els aranzels també ens estarien impactant de forma indirecta a partir de les cadenes de valor globals.
El principal problema amb aquesta guerra comercial dels Estats Units, entenc que és una possible frenada de l'economia?
Sí, els aranzels són negatius per l'economia, pel creixement econòmic, perquè és un augment dels costos per les empreses exportadores i, per tant, les cadenes de valor global són menys eficients i perjudica tant a les empreses, que són exportadores i, per tant, veuen el seu negoci perjudicat, com també als consumidors, perquè els consumidors veuen un augment de preus per aquesta ineficiència de les cadenes de valor globals i, per tant, els preus pugen pels consumidors i els consumidors, el seu poder adquisitiu, cau. I, sobretot, si hi ha represàlies, si els aranzels dels Estats Units també tenen represàlies europees, es comencen a sortir perjudicats els consumidors, també.
Clar, això, quan ho podem començar a notar nosaltres a la nostra butxaca? És a dir, l'impacte de tota aquesta frenada econòmica i aquest encariment de preus, no sé quan es calcula que es pot començar a notar a les botigues i en el dia a dia dels catalans i les catalanes.
Clar, primer ho notarien les empreses. Si les seves exportacions es tornen més cares, han de prendre decisions de si exportar menys. També és molt important les empreses mitigar aquests efectes, potenciant els mercats estrangers en els que ja operen o expandir-se a nous mercats. Per tant, també dependria de les empreses en la mesura que siguin capaços de mitigar aquests efectes que l'economia i els consumidors també els hi repercutiria més o menys.
Clar, ara parlàvem d'aquests aranzels dels Estats Units als cotxes europeus, però la Unió Europea també fa unes setmanes en va anunciar justament aranzels dels cotxes que es produeixen a la Xina, una mica amb la mateixa voluntat que Donald Trump, no? Una mica en la idea de protegir la indústria del cotxe europea davant l'entrada constant i cada vegada més massiva de cotxes xinesos elèctrics, sobretot, que a més costen molt menys que els europeus. No sé si en aquest sentit és una mica hipòcrita criticar el que fa Donald Trump contra Europa si Europa fa el mateix contra la Xina.
Clar, hi ha un motiu per qual els aranzels es volen posar, que és per protegir el mercat local. Aleshores, si la Unió Europea posa aquests aranzels als cotxes elèctrics de la Xina, és perquè veu una amenaça, no?, de que aquesta producció de cotxes de la Unió Europea, aquesta producció, la demanda de la Unió Europea la pugui assolir, no?, i que no se'n vagi al mercat xinès i, per tant, estigui perjudicant la producció de la Unió Europea. Per tant, aquest aranzel el posen en aquest sentit i si hi ha un sector que es vol protegir per motius concrets i es veu una amenaça real, té sentit posar un aranzel. Però posar aranzels generals o posar aranzels a molts sectors sense un motiu justificat és el que estaria danyant l'economia global i el comerç internacional, creant una ineficiència totalment injustificada.
Clar, això també es diu que qui primer afectarà és els propis ciutadans dels Estats Units. Com s'entén que Donald Trump, que parla sobretot de l'economia i que es presenta com un empresari d'èxit, estigui aplicant aquestes mesures que van tan en contra de la pròpia butxaca dels nord-americans?
Ho fa amb una idea de promocionar, fomentar la producció local. La producció local, perquè si les empreses exportadores, els seus preus són més cars, els consumidors estadounidens preferiran comprar els productes locals que els productes estrangers. I d'aquí que vulgui potenciar el mercat estadounidens i posar els aranzels. Si més no, els consumidors notaran un augment de preus que sortiran perjudicats. Mm-hmm. Per tant, és aquest balanç entre fomentar la producció local i el perjudici a curt termini molt gran i també s'allargaria, perquè no està clar que la producció local pugui millorar tant, que veurien aquests consumidors.
Mm. Aquesta és l'opció que també hem de tenir els catalans i les catalanes, és a dir, començar a optar i a comprar més productes locals de proximitat, amb un radi també ampli, vull dir, també de la Unió Europea, per davant de productes que venen, doncs això, de la Xina, dels Estats Units, etc., per enfortir la nostra economia?
És una tendència proteccionista que ara mateix sembla que s'estendirà això, que estendirà aquesta tendència més de comerç més entre països propers i més bueno, dintre de la Unió Europea. Aleshores, s'està veient aquesta tendència. És veritat que des del punt de vista dels consumidors, si tu tens un producte xinès molt barat, també es poden guanyar eficiències per les butxaques dels consumidors, podem comprar productes xinesos o estrangers. Aleshores, és un balanç, però sí que s'està veient aquesta tendència ara que s'anirà cap a aquest comerç més local i més proteccionista.
Uh-huh. Ja per acabar, senyora Zapater, amb tot això, no sé si realment un dels perills per la indústria catalana és que les empreses acabin fent el que vol Trump i que s'instal·lin als Estats Units i que llavors part de la producció que fan aquí se l'emportin i això provoqui caiguda de la producció i fins i tot que hi hagin acomiadaments, que s'acomiadin treballadors perquè és això, part del que feien ho passin a fer als Estats Units.
Existeix el risc d'algunes empreses si el negoci que tenen als Estats Units, és a dir, les vendes que fan als Estats Units, és una part gran del seu negoci, pot existir el risc de que hi hagi aquesta inversió directa als Estats Units. Si més no, com hem vist que les exportacions dels Estats Units tenen un pes força petit en el cas de l'economia catalana, és també probable que es prioritzin altres mercats estrangers, es potencin els mercats que estan operant, que no són els Estats Units, i s'expandeixin a altres mercats que no són els Estats Units, i, per tant, no es vengui tant als Estats Units i es passi a vendre més a altres llocs. Per tant, no diria que hi hagi un moviment molt rellevant cap als Estats Units.
Mm-hmm. Blanca Zapater, economista, membre del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, que us hem d'explicar que per aquest terratrèmol que us hem dit a l'informatiu de 7,7 que hi ha hagut a Myanmar, pel que ens arriben d'agències de notícies de l'estranger, una rèplica d'aquest terratrèmol ha provocat la caiguda d'un gratacel a Tailàndia. Desconeixem ara mateix si hi ha víctimes, el que sí que sembla que hi hauria desenes d'obrers que estaven treballant en aquest gratacel, que sembla que estaria en obres, doncs desenes d'obrers haurien quedat atrapats a l'interior. Us seguirem donant detalls sobre aquests fets. Són les 9 i gairebé 25 minuts. Fem una breu pausa per la publicitat i arrenquem ja amb la tertúlia.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
A Prodens Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodens Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodensbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
Si busques un lloc on sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona. T'esperem. Troba'ns també al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, arrenquem la tertúlia. Ja tenim aquí a la taula els tertulians d'avui. Bon dia, David Miró.
Bon dia.
Bon dia, Carlota Camps.
Bon dia.
I bon dia, Manolo Milian Mestre.
Bon dia.
I en Rafa, que ens aporta sempre la seva versió
sí.
alternativa de l'actualitat.
Per això hemos venido i anem a executar-ho. Bé, en primer lloc tenim en marxa la Volta a Catalunya,
sí.
una oda a l'esport i al país, podríem dir, no?
I tant.
I ahir vam tenir aquest majestuós final a la muntanya de Montserrat, al monestir de Montserrat, molt ben triat, el mil·lenni, totes aquestes coses, molt maco tot, i a més la Volta va tenir la maca iniciativa de fer recitar el Virolai als corredors més destacats de la Volta. No sé si ho heu vist, però ho va publicar a la maca xarxa social X, tan estimada per tothom. Mira, els podem escoltar.
Rosa d'abril,
morena de la cera,
de Montserrat estal,
il·lumineu la català terra,
guieu-nos cap al cel.
Rosa d'abril,
morena de la cera,
de Montserrat estel,
il·lumineu la catalana terra.
Lluveneu cap a cel.
Rosa d'abril,
moreno de la cera,
de Montserrat estel,
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al cel.
Podien haver fet callar el de la megafonia de darrere.
Sí.
Hauria estat més polit, però tot i així per mi té molta gràcia, ens va fer molta gràcia, no, Pau?
Sí, sí.
Ho van
sí.
descobrir ahir. Aquí tenim el Juan Ayuso, el Primo Roglic, a Miquel Landa i a tota la pesca fent aquest homenatge divertit a la Volta. Jo sí que volia demanar-vos, breument, una valoració de la Volta a Catalunya. La seguiu mínimament? Com la valoreu? Perquè jo crec que el director i tots els que organitzen fan una tasca fantàstica de difusió, no? Ja no només esportiva, llàstima que no estan ni Pogacar ni Vingegaard, però bé, és fantàstic, no? Tot el que es veu a la... és meravellós, el paisatge, com ho enfoquen. Perquè explicava el director que envia la senyal, ho realitza el Tour de França, atenció la gent del Tour de França, i que van rebent tots els inputs per on passen. En el moment en què enfoquen no sé què, tenen tots la informació de què s'està veient, quina és la història d'aquell indret de Catalunya. Jo em sembla meravellosa, la veritat.
No, no, sí, sí.
Pots dir que no, eh? Pots dir que és una merda.
És espectacular, és espectacular. Jo he de dir que a mi m'agrada realment veure les voltes a la televisió per les vistes. O sigui, jo no soc gens entès.
És relaxant, és relaxant.
Però sí que és veritat que té com un punt hipnòtic, no? Que et quedes allà com mirant i tal.
Sí, sí.
I he de dir que a la redacció, per exemple, al diari, hi ha dues o tres persones que són fanàtics del ciclisme. O sigui, no hi ha seguidors de ciclisme normals.
O sigui, és com la Natàlia.
Són fanàtics? Molt, exacte, molt, o no?
És com els que naden. Els que naden són fanàtics de nadar.
Molt fanàtics o no t'interessa massa. No? I fa molta gràcia, realment, perquè es veus discutir entre ells, però unes coses...
Sí, sí.
O sigui, això, igual, Manolo, igual me'n recorda a les discussions sobre els toreros, saps?
Que s'ha mogut de molt freqüents. A l'hora de sopar ja diu a uns toreros que no veia tu.
Sí, sí, sí.
Ara, hi ha una cosa, això hi ha un efecte mimètic curiós en la gent que segueix les voltes quan fan les transmissions aquestes anava a dir via satèl·lit, no? Amb
helicòpters. I els helicòpters i tot, sí.
I a mi va passar això, eh? Un dia anava a Suïssa...
T'ha passat de tot, Marc.
No, m'han passat moltes altres. L'edat ho arregla tot, eh?
Déu-n'hi-do. T'ha passat a Suïssa.
Bueno, vaig anar a Suïssa a fer un curs internacional de política internacional i vaig passar a l'aeroport que comparteix Suïssa i l'Alsàcia, que ve una porta. Va a l'Alsàcia i l'altra porta i entres en Suïssa. És compartit.
És Basilea, no, això?
Sí, és Basilea. I vaig anar, i baixo... i agafo un taxi, que era suís, i em portava a precisament prop de Basilea.
Ja m'està fent gràcia.
I pel camí comença a parlar espanyol, no sé què, i tal i qual. Diu, un paisatge molt bonic, i no sé quanta. Diu, l'altre dia vaig veure la Volta a Espanya, una de les millors extraordinàries. Un poble meravellós, amb muralles, un castell, i no sé què.
Molt allà.
Cony, jo vaig dir el meu poble. En Suïssa. Ara va ser el taxista suís. Perquè vingueu l'efecte mimètic, eh?
Meravellós. Carlota, què?
Ensenya el paisatge i ensenya Catalunya, i això està bé. Jo segueixo zero el ciclisme. És veritat que a vegades el practico, m'agrada.
Ah, sí?
Mira, veus?
Però no m'agrada seguir-lo.
Per la rebassada vas, no?
No.
Coses més...
Coses més suaus.
Bé, doncs després d'aquest meravellós vídeo del Virolai compartit dels ciclistes i de les vostres valoracions. És que tenia altres temes, però els deixaré de banda perquè m'ha arribat aquest matí un missatge de la meva germana des de Castelló.
A veure,
David. Són festes, estan a la Madalena. Tu sí, imagino, la Madalena la coneixes, Manolo.
Molt bé.
Molt bé, a més, David.
Desfile de morollars allà baix tots.
Carlota, imagino que...
Torneros de reines, tot allà.
És molt difícil explicar-ho de les galletes, jo, la veritat.
No, les galletes no tenen cap sentit. De totes maneres, les galletes és com una falla, però...
Sí,
però
mòbil.
Però en cutre. Una cosa que no té cap... Bueno, perquè representa els bastons, no?, que portaven per caminar, etcètera, coses així, però, no té cap gràcia. Tot i així, tothom és molt partidari. A Castelló és que la gent és molt devota de Castelló i d'aquestes coses en general. Jo sóc una rara avis, perquè tinc un ull més crític. Però m'ha enviat una cosa que vull compartir amb vosaltres. Ho estava parlant amb Ferran, el guionista del Matí Magazine. Què és els ximos? Els ximos. Saps què és un ximo, Manolo?
No, sí.
Home,
sí. Jo conec el ximo Puig, però...
És una bomba calòrica.
Bomba calòrica.
Bomba calòrica de Bosalla.
Ah, gastronomia.
Gastronomia. És, atenció, ara us ensenyaré la foto.
Crec que deuen estar a punt de prohibir-ho, això, ja.
No, jo crec que perquè està molt circunscrit a Castelló i no surt d'allà. Perquè si la Unió Europea ho veu, o posen una advertència tipus tabac, no prueben esto. És, atenció, és un entrepà petitó, que allà es diu ximo, un entrepà, sobre una mica es fa el farcit amb un pisto, no?, que pot variar, però bàsicament és un pisto de verdures i tomata, que ha fet molt xup-xup, val? I després, atenció, aquí ve la part forta, s'agafa tot aquest ximo ja farcit i es rebossa amb bou i farina i es fregeix.
Ah, vale.
I el que queda és això. Carai. Aquest que us estic ensenyant...
A veure, bo deu ser, no?
Té
pinta de ser bo, això. Està?
No, no, però amb dos Mossos no pots dir fava. És a dir, tu això t'ho has de fotre a les 6 del matí amb tot el dia per endavant per anar a parir-lo.
Ja, perquè, si no...
perquè si ho fas a la nit, no dorms en 3 dies.
Perquè la idea, perquè l'audiència se'n faci una idea, és com una croqueta gegant.
Sí, però...
Visualment sí, però no té res a veure. Però sí, com no, els nostres oients no poden veure la foto que estic ensenyant. Aquest els ha fet la meva mare, imagina't, encara tenim aquestes tradicions a casa. Això és... Vale que és una bomba calòrica, però és espectacular. Aquí a Catalunya... Jo és que sempre penso que hi ha coses de Castelló que si les exportéssim a Catalunya... Jo estic pensant de fer un negoci tipo Tío Bigote.
Igual aquesta... funciona.
I tant. Home, és que, perdona, sí, funcionaria. Sí. I si dius que és típicament català, que això també ajuda molt, saps què vull dir?
Perquè
si dius que és, si dius que és de Castelló, ara ho hauria de llevar a Castelló. Però, no, i volia compartir... Espera, veig que David sí que ha tastat els ximos, no?
Sí.
La meva dona, quan anem a Castelló... Portem un minut a Castelló i ja està buscant ximos.
Això t'anava a preguntar. No és una cosa que sigui només per les festes?
No, pots trobar tot l'any. Però a les festes diguem que la producció es dispara absolutament.
És com el plat típic.
No.
Un dels
bàsicament perquè això t'ajuda a suportar l'alcohol.
Sí. Aguantar...
Home, clar, això és per...
Que és l'altra típica, no?
La Madalena és una festa que quan la vius, jo l'he viscut a molts anys, és molt maca perquè és tot al carrer, és molt del poble, tot Castelló es converteix en una gran festa. I atenció, estem parlant de 9 dies.
9 dies, carai.
9 dies de festa, això.
La ciutat de 150.000 habitants. És difícil d'entendre.
Comença la temporada taurina.
Ah, és veritat.
Sí, ja. Comença a Castelló.
Tu creus que encara hi ha bous a Castelló? No?
Sí.
Encara
sí,
es fan allà, eh?
Sí. El meu pare en Fabra, el famós Fabra...
El Fabra, el de l'aeroport.
El Fabra de l'aeroport. Aquest és cosí meu. Cosí de tercera generació, però en fi, cosí. El meu pare en Fabra resulta que va fer una escola de tauromàquia en Castelló.
El teu pare?
Va fer el... No, el meu parent Fabra.
Ah, el parent.
El Fabra.
En quadre.
Va fer una escola de tauromàquia en Castelló.
Tenia alumnes o era com l'aeroport? Que no tenia
alumnes. Tenia alumnes.
No, però hi ha molta afició.
Sí.
Moltíssima.
De fet, jo, l'únic cop que he anat als bous, he anat allà, i convidat, i us dic una cosa, ara en fred, però en la joventut, jo m'ho vaig passar bé, creient-lo, inconscientment. No, és veritat, ara ja, sincerament, no he tornat i soc partidari d'aquestes coses, no. Però quan estàs allà, l'ambient t'arrossega. És com el que no li agrada el futbol i va haver un partit i diu, ah, doncs això està guai, no? Un partit de futbol. En fi, ximos, tinc pendent portar coca de tomata.
Sí, mira, t'està acumulant la feina.
Això aguanta millor. Els ximos aguanten millor que la coca de tomata.
Jo t'anava a dir, 9 dies de festa a la Madalena.
9 dies.
Amb Sant Josep, les falles a València també duren...
No duren tant.
No tant?
Però depèn de com cau el dia de Sant Josep.
Val.
O sigui, perquè al final és el cap de setmana anterior i el dia de Sant Josep és la crema. Que si Sant Josep cau en divendres...
S'allarga més,
o saps?
I si cau en dilluns...
Però si cau en dilluns queda bastant reduït i llavors intenten allargar per...
Ah, vale.
Però no són tants dies seguits, lo de Castelló.
Lo de la Madalena és una festa.
Jo explicaré una cosa, vull dir que jo, quan vaig arribar a Sir, vaig anar a treballar a Ràdio Sant Cugat. Vale? Ràdio Sant Cugat, diuen, ara venen les festes de Ràdio Sant Cugat. Jo anava amb el xip...
De la Madalena.
No sé què, 10 dies de festa.
Clar.
10 dies de festa, que... s'atura tot, saps? I tot gent està al carrer bevent, vale? Això és el meu concepte, i concerts, i música, i el meu concepte de festa. Comencen les festes, comencen el dijous a la nit i s'acaben el diumenge. I jo dic, què? I tenim coses tan divertides com la botiga al carrer. La botiga al carrer, què és? La gent obre i treu els productes a fora. I diu, però, home, però el que has de fer és tancar. I jo dic, on està la festa aquí? Si estàs treballant, igual.
No, va haver-hi un xoc cultural.
Un xoc cultural total. Sí,
jo
sí,
crec
sí.
que com a festa global, no he estat mai als Sanfermins, però... Jo crec que Castelló té la segona festa popular així. És que és molt grossa la Madalena, Castelló. I és... Jo perquè no som massa festero, però la gent allà ho dona tot, eh? Però totes les edats, és transversal, eh? Uh-huh. Els joves amb rotllo, la gent de mitjana edat, els grans... Tothom. Allà tothom. I amb l'uniforme madalenero, la brusa, el tal, tot allà, tothom. Està molt bé. Manolo, tu has gaudit de la Madalena algun cop o què?
No. Ja. Jo estava o al seminari o a dalt a Morella. O sigui que Morella no m'hi deixen sortir.
No, clar.
Ara Morella queda buida, t'ho asseguro.
En fi, ara ja no...
La Madalena t'ho imagino.
Ara ja no arribeu, però si algun cop voleu apuntar-vos, David o jo mateix podem fer-vos de
l'any que ve de farem un especial des d'allà.
Ja parlarem amb la direcció, exacte, a veure si tanquem també, exacte, per mal. Vinga, bona tertúlia.
Va, Rafa, gràcies, fins ara. Arrenquem amb temes una mica més seriosos. com puguem. No, jo volia parlar de l'enquesta aquesta del CEO, que va aparèixer ahir, no? Va aparèixer ahir al matí amb el ple sobre Rodalies i el ple d'aquesta setmana de fons. No sé com va caure, no sé si, David, si tu hi eres, imagino que tu sí que
hi eres. Jo sí que hi era al Parlament, però realment no, ningú em va parlar mai massa gaire.
No se li va fer gaire cas.
Últimament passa bastant al Parlament que els diputats passen molt ràpid sense aturar-se per no haver de comentar res.
Ah, carai.
I llavors a vegades tens algun cap de premsa fent una mica de porter, de discoteca, de no podeu acostar-vos als diputats.
Vaja.
Passa una mica això, abans no passava, uh-huh, i amb el procés es va començar a passar una mica i ara, déu-n'hi-do, el que costa, no?, de que els diputats es parin i parlin i, uh-huh, i s'expressin també, perquè durant el procés va haver un moment en què venien molt les teles, una mica el que passava al Congrés, saps? Venen les teles, posen el micro, i aleshores no els hi agrada això, llavors es va com... s'ha refredat una mica aquesta relació com de passadissos, no? que sempre se n'ha dit. I després ahir vam veure... Junts sempre treu importància a les enquestes. També ho vam veure ahir, Puigdemont va fer un tuit, no?, que equiparava el CEO amb el CIS, i venia a dir les enquestes són intenció, o sigui, és intenció política del govern, de dir que Junts baixa i Aliança puja i que no tenen cap credibilitat. Em sembla perillós tractar així les enquestes, no? És evident que a vegades a les enquestes hi ha una certa cuina, això és evident. Però no podem menysprear el que diu aquesta enquesta, i és que Aliança Catalana ha posat la directa i podria arribar a treure 10 escons. Llavors, més enllà de ridiculitzar el CEO i de ridiculitzar l'enquesta, algú a Junts s'hauria de preocupar, perquè si al final tu el que fas és li compres el discurs... no el discurs, però sí l'agenda a l'extrema dreta, no? És a dir, l'extrema dreta parla d'immigració, tu agafes el tema d'immigració, és veritat que el portes al teu terreny, ho vesteixes diferent, però al final estàs comprant l'agenda. És complicat i no sé si els està donant el rèdit que ells voldrien, perquè si al final aquesta enquesta es compleix, Junts baixa comprant aquesta agenda, i Aliança està pujant.
Perquè, ho obro a tota la taula, creieu que l'actitud de Puigdemont amb aquest tuit de posant el CEO al nivell del CIS és ara mateix la visió que es té des de Junts d'aquesta situació, o és una manera d'intentar treure-li ferro?
Jo crec que és una manera de treure ferro, però també...
Però que realment estan preocupats interiorment.
Clar, també és veritat que el CEO abans del 12M no la va encertar gaire i va fer unes forquilles molt àmplies. Llavors, Junts s'agafa això com per desacreditar el CEO. Jo crec que sí que estan preocupats, però ells ho neguen de totes. Ells diuen que ells, Aliança, ni els hi va ni els hi ve, que no els hi afecta, però... I si no estan preocupats, tenen un problema.
A veure, és que estan molt preocupats.
Clar. Sí,
a veure, diguem-ne... Perdona, no, és que estan molt preocupats, i la prova és el tuit de Puigdemont. És que al final, o sigui, tu, en el món Junts, que la Carlota coneix bé, tu saps que una cosa és important si Puigdemont fa un tuit.
Totalment.
O sigui, i si fa un tuit per treure importància, encara és pitjor. Encara és que té més importància, encara. Vull dir, és que al final, vull dir, els reflexos psicològics són els que són. Vull dir, al final... I, per tant, jo crec que ahir queda en evidència la preocupació de Junts amb el tuit de Puigdemont, que intenta rebaixar el contingut de la...
O desacredir... Una mica el que ha anat fent el PP amb el CIS, no? Vull dir, el mateix.
Sí, però a veure, jo, amb el tema del CIS, jo crec que sí que hi ha motius per, diguem... tècnicament, per qüestionar-los. L'última enquesta del CEO abans de les eleccions va ser un desastre. Vull dir, això, vull dir, no, jo crec que tothom més o menys... I el director de llavors, el Jordi Muñoz, va haver de fer una gira pels mitjans per donar explicacions, cosa que, al final, doncs, és d'agrair, diguem, per part seva, donant unes explicacions tècniques, però sí que és veritat que va ser una cagada, vaja. Ara, aquesta enquesta... a veure, està dient el que més o menys tothom té, diguem, està respirant i la flaire que fa i la sensació que dona, tot, no? I per tant, no, jo no crec que estigui especial... No, vaja, la cuina que dius, jo crec que al final la cuina s'ha de fer, la qüestió és encertar-la. Sí, sí. I jo crec que és molt versemblant aquesta, enquesta, i la prova és el nerviosisme que provoquen Junts, la gestió que van fer en el seu dia del tema de la moció de censura de Ripoll, que va ser també molt estrambòtica i que també va deixar entreveure aquesta preocupació que tenen, i que això, diguem, és una patata calenta que jo crec que els explotarà les municipals, i que allà serà quan veurem què passa de veritat i què fa Junts.
Que perquè, per posar-ho també en situació per l'audiència, tampoc és que aquest CEO mostrés allò grans coses estrambòtiques, vull dir, el PSC el posa com a guanyador, però amb els mateixos que té ara, vull dir, un o dos més o un o menys. Dos menys, i el que mostra és aquesta caiguda de Junts que se'n va a Aliança, però tota la resta més o menys ho col·loca allà mateix. Vull dir, és que no dius... No, és que el PSC li dona majoria i llavors no té res, cap valor.
És que realment
llavors, no?
És el mateix mapa que va deixar el 12 de maig,
exacte.
Però amb un canvi molt significatiu a Junts, que baixa molt, i Aliança, que torna a pujar. I després el CEO a vegades també s'han de mirar no només el repartiment d'escons, sinó les simpaties dels votants respecte a uns líders, respecte als altres, i al final els votants de Junts, a la segona persona que valoren millor és Aliança Catalana, és a Sílvia Orriols. Llavors, aquí tens un altre problema, no? Perquè els teus votants no veuen malament els postulats de l'extrema dreta. És aquí on tenen el problema, també. Més enllà de si els escons o no, és aquí, i es veu clarament, vull dir, no només l'enquesta del CEO, es veu en moltes altres enquestes. Llavors, encara que vulguis desacreditar el CEO, si es veu a altres enquestes, doncs potser és que...
Manolo.
Aviam, per mi és molt significatiu tot el que està passant respecte a lo que és la indicació de les enquestes, i aquesta enquesta especialment. Evidentment, el fracàs del procés està tenint efectes molt seriosos en l'opinió pública i en la economia. Aleshores, clar, les empreses no volen bromes ja, eh? Ho han passat malament. Fixeu-vos saber, per exemple, la Caixa ha vingut la Fundació, però no ha vingut l'execució de la Caixa, que és el banc. Això s'ha quedat en València. Hi ha qui em diu que tornarà aquí, però de moment s'ha quedat en València. Aleshores, clar, aquí les enquestes estan retratant un canvi d'opinió molt suau. La majoria ja no la té l'independentisme. Ja ha baixat del 40 i algo. Vale? Segon, fixeu-vos bé la solidesa en aquest moment de lo que és el bloc de la dreta, o sigui, PP més Vox, ja són tants o més que Esquerra Republicana de Catalunya.
Sumats són més.
Per això dic, tant o més.
Però ja ho eren les passades.
No, és per veure els matisos de l'enquesta. El Puigdemont va por caída libre, que no s'enganya, i s'està equivocant d'estratègia. Perquè quan hi hagi una recessió econòmica que està, gràcies al senyor Trump, està a punt d'arribar, en aquell moment ell serà culpable de corresponsabilitat amb el senyor Sánchez de portar aquest país a aquella situació. Perquè, clar, és tan clar que ell és la clau per la qual Sánchez actua, que ell serà corresponsable. Per tant, s'està equivocant. En la meva opinió, s'està equivocant. Aquí hi ha una sèrie de matisos. Esquerra Republicana, òbviament, està estancada. Ha pujat una o no sé què, però està tancada. Aquí hi ha una sèrie de matisos que jo crec que haurien d'analitzar-se amb cura, perquè hi ha un cansanci real respecte a les conseqüències del procés. I la gent en Catalunya no solament és idealista emocionalment, que és el que justifica l'independentisme, és que també és pragmàtica amb la cartera. I jo noto ja certs cansancis, certes coses... que no se correspon a lo que l'eufòria del procés va donar a entendre. L'altre dia me contaven que el senyor Artur Mas, amb uns amics d'ell, va comentar, diu, jo no entenc per què la gent no m'estima. Diu, jo no ho entenc. Diu, cony, no em valoren. Aquesta és una expressió de precisament del que acabo de dir. Per què? Perquè ell va portar a Catalunya a un atzucac que ha sortit molt malament i molt disparat. I, per últim, aquí hi ha una cosa que jo no me la crec, vull dir clarament, aquest maquillatge de l'enquesta respecte a Illa. Illa és una bona persona i jo tinc un cert respecte perquè és una bona persona i no es propici a mentir. Però, clar, porta un paraigua sobre que és la mentira permanent, que és el senyor Sánchez. Aleshores, jo no m'acabo de creure, veient el que sento a l'opinió aquí al carrer respecte a Sánchez, tan negativa, que tingui aquesta perdurabilitat el bloc electoral d'Illa. O sigui, el bloc, jo crec que és un bloc editorial d'Illa, més que del PSC. Per tant, aquí hi ha diversos matisos que hi ha que començar a considerar, perquè és fluida, la massa electoral és fluida. I les conseqüències d'una recessió econòmica que es apunte, jo crec que seran dràstiques en les conseqüències electorals.
Bé, al final Illa porta 7 mesos, no?, en el govern, sí. I se'l valorarà per la seva acció de govern, al final. És veritat que pot tenir un efecte, no?, l'opinió sobre el govern espanyol i sobre Pedro Sánchez en el votant català, però al final el votant català que ha viscut molts anys el procés i ha viscut molts anys els governs independentistes van decidir a les últimes eleccions donar una oportunitat a Salvador Illa, no?, per veure què podia fer diferent o si canviaven algunes de les coses i la gestió que s'estava fent a Catalunya. I aleshores jo crec que a Salvador Illa se'l valorarà per la gestió que faci, per la gestió que faci de Rodalies, per com funcionen els trens, per si millora la crisi de l'habitatge o no, per com acaba el tema del finançament. Jo crec que això és al final el que farà que en unes noves eleccions Illa pugui mantenir aquests, ara té 42, o pujar o baixar.
Jo vull donar-li un disgust a Manolo, però li he de dir que segons l'enquesta i segons els resultats electorals dels últims anys, Catalunya és molt sanchista. O sigui, entre Feijó i Sánchez, o sigui, l'opinió pública catalana no té cap dubte, i això és molt transversal, fins i tot en els electors de Junts, que podrien ser més de centre-dreta a dreta, fins i tot en algun cas, però que si tu mires l'opinió que tenen entre Sánchez i Feijó, ho tenen claríssim. O sigui, per tant, jo no veig... O sigui, el desgast de Junts no ve, crec jo, per donar suport a Pedro Sánchez. No, perquè, ja, perquè si fos així, no sé, qui estaria creixent, potser és el PP. I el PP i Vox també estan estancats. És veritat que han tingut un gran resultat i van tenir un gran resultat a les passades eleccions, però ara no estan recollint un desgast de Junts pel fet de donar-li suport a Pedro Sánchez. Aquí el que està passant és que Junts està perdent per la banda independentista. O sigui, s'estan anant els vots a un partit xenòfob, però que també té un discurs independentista identitari molt més dur,
però
no?
Cada dia el sentim menys, no? Aquest discurs, sí, aquest discurs independentista d'Aliança, sí, jo cert, no el sento. Cert. O sigui, s'han centrat simplement, el seu discurs és islamòfob.
Islamofòbia,
és
sí, sí.
Contra l'islam, contra l'islam. I ja està, vull dir, és que gairebé no veiem... No, al Parlament, quan fan discursos, parlen tot el dia de la immigració. El tema del procés...
Però al final és, sí, però al final és veritat que al final ells estan dirigint a la comunitat catalana parlant, d'alguna manera, saps?
Sí.
Vull dir, al final hi ha la gent que consumeix mitjans de comunicació a Catalunya. O sigui, llavors tenim dos partits que estan buscant fan el mateix tipus de discurs, que són Vox i Aliança Catalana, però cadascun d'ells s'està dirigint a comunitats nacionals diferents, no?
És que si no hi hagués aquest tret identitari a Catalunya...
Són iguals.
L'extrema dreta, sí. O sigui, perquè al final Vox i Aliança, si tu mires les votacions al Parlament, més enllà del que hi pugui haver...
Coincideixen molt, Vox, sí, sí.
És que s'ho voten tot. Mm-hmm. I les úniques esmenes que fa Aliança Vox és que li tradueix el text al català.
Sí, sí, sí.
L'única cosa que fan. Vull dir que hi ha una certa coincidència, bueno, una coincidència absoluta, no? Mm-hmm. I si traiéssim el tret aquest del procés, l'extrema dreta a Catalunya tindria molts vots, molta força, molts diputats al Parlament, perquè si anessin junts
no.
I no hi hagués aquest fet diferencial...
Potser serien tercera força.
Sí,
podrien superar Esquerra Republicana.
I un tema
d'economia, ja que em deixaré. O sigui, Catalunya aquest 2024 passat ha crescut un 3,6% al PIB. Espanya ha crescut un 3,2%. La Comunitat de Madrid ha crescut un 3,3. O sigui, Catalunya està creixent més que Madrid. I té la taxa d'atur més baixa que Madrid. O sigui, ho dic per posar en context.
Mira els sectors.
Bueno, jo miraré el que tu...
Turisme.
Bueno,
serveis. Més que això, diria que... Perquè l'altre dia sortia, quan la consellera Pané va fer no, aquella crítica a l'alta xifra de baixes laborals, just va sortir un estudi de la UGT que deia que més que els sectors, un dels problemes és que aquest creixement no l'està rebent la classe treballadora, que al final tu en el dia a dia la butxaca no estàs notant que la cosa...
No, això és una altra cosa. Hi ha un estudi de la Cambra de Comerç d'ahir que també és espectacular, que en els últims 25 anys la renda disponible de les famílies està estancada. Mm-hmm. Estancadíssima, no hi ha hagut. O sigui, això és una altra cosa. Jo l'únic que estic posant és una mica xifres perquè al final s'està venent, ja des de fa temps, una suposada decadència de Catalunya.
Això és veritat.
De que això ja aquí, a vegades, quan vaig a Castelló, digo, no, ja van en carro, ja, vull dir, perquè ja s'ha acabat la... Ja... però és veritat que hi ha aquest discurs, i és un discurs que no es correspon amb la realitat. És que no es correspon.
Analitzem els sectors. Catalunya tenia una prepotència en Espanya absoluta per una cosa, per la indústria. Catalunya va fer la revolució industrial i va arrastrar Espanya a fer-la.
I on hi ha més indústria que Catalunya, Espanya mateix?
No vaig aquí.
No, és que no n'hi ha.
No vaig aquí.
Dir, no és un problema només de Catalunya.
No vaig aquí. Catalunya, la força de Catalunya...
Sí, era la indústria.
El prestigi era la indústria. La indústria de ballat.
Sí, però a tot arreu.
Però no en favor d'una altra comunitat.
No, deixeu-me fer l'anàlisi. A més, és igual, no faig estudi comparatiu amb altres comunitats. Faig l'estudi de la totalitat del problema. Segona, Catalunya tenia una classe de liberal fortíssima, des del segle XVIII, que era la burgesia. La burgesia aquí ha abandonat. És a dir, ha venut les empreses, s'han anat establint en Suïssa, en Londres, en Washington...
Però això no és culpa del procés, ni és culpa de Sánchez.
Jo no parlo del culpa del procés. Jo parlo dels efectes
sociològics... Serà culpa d'ells.
D'una evolució que hi ha a Catalunya. I això està marcant una pauta. Tercer, on està disparada Catalunya? Serveis i turisme. Per tant, no és valor afegit.
Bueno,
cuidado,
les exportacions tampoc van malament, eh?
Però aquí va el problema, eh? I fixa tu l'informe de la Comunitat Europea, de l'italià,
Draghi.
El que diu, n'hi ha que buscar la reindustrialització. Per què? Perquè ahí està la batalla cap al media futur. Aleshores, clar, aquí hi ha un entreteniment que no se correspon a la dinàmica dels temps, que és el que jo estic veient. I clar, jo estic a Foment i sento en Foment el que a la Junta es diu i el que diu al comitè executiu. I veus que hi ha baralles amb el tema de l'aeroport, que és clau, i que hi ha un ministre, hi ha un ministre català que ha anat i ha comprat una finca per on desampliar l'aeroport, perquè aquest ministre és comunista. Clar, així no se pot anar. El problema de l'aeroport és un problema molt serio. Col·lapsarà d'aquí 3 anys. Per tant, s'ha d'ampliar, vulguin o no vulguin. Hi ha problemes d'infraestructures que ho veu. L'altre dia vaig anar amb Lluís Foix a Vinaròs a una conferència i l'autopista 7 va ser un cavallet. Clar, que no hi ha manteniment de l'autopista. És a dir, aquí hi ha hagut una sèrie de factors que s'han abandonat per prioritat d'altres factors, com era, per exemple, el tema del procés i la independència. I aleshores, clar, aquí el que governa Catalunya tindrà problemes seriosos. Dos, per exemple. Rodalies és una escandalera tremenda. Escolta, el meu amic Quim Nadal ja va plantejar el tema de Rodalies. Mira si ha passat temps i encara està per resoldre el problema.
Però no serà culpa del procés.
No, és culpa...
En realitat el procés...
No, és culpa... No, si no parlo del procés.
No, ja.
Però
vull dir que són problemes estructurals.
No, clar, però és que són dels polítics, que no s'enfrenten a Madrid. S'ha acabat això. I fa una vaga tota Catalunya hasta agarren el tema del cens. Segona qüestió. Aquí hi ha problemes que no li donen importància i que els tenen. Per exemple, s'està ralentitzant la sanitat, ja ho sabeu.
Estan què?
Sí, perquè resulta que ara te donen períodes més llargs per atendre't, m'entens? En registres, etc. Per què? Perquè no hi ha prou dotació. És a dir, perquè a més hi ha molta població que no ha cotitzat mai que està utilitzant la sanitat pública. Tu vas als hospitals i veuràs la quantitat de gent que hi ha, que ve de la moraria o ve d'altres emigracions. I clar, això no està compensat en el pressupost. Llavors que hi ha elements que no apareixen a la superfície que quan rasques, dius, ostres, aquí això pot ser un problema el dia de demà. I aquí és on poso el dit a la llaga, no poso a una altra cosa. I això és el que jo crec que s'ha de revisar. S'ha de revisar la vivenda. Ara va dir un taco. Escolta, la vivenda és un sol problema. Lliberar terreny. Qui té el terreny? I els ajuntaments. Per què no el lliberen? I hi haurà inversors que faran comprar
però,
el terreny.
Però, és que això no funciona així, el mercat.
És més ampli aquest debat de la vivenda.
La clau de tota la vivenda és la lliberació.
Escolta, a Madrid tenen tot el sol que vulguin.
Sí, fan el mateix.
A Madrid tenen tot el sol que vulguin i construeixen.
No
construeixen. I el preu no va, és igual que el d'aquí.
David, no construeixen, no, vull dir que... no construeixen com construïen fa 20 anys, eh? En recordeu-se la caiguda de la crisi que va vindre després d'Aznar? En recordeu-se el factor de despegue que va haver l'any 96, que va ser justament...